Retencions a la B20. De la mateixa manera, aquestes retencions a la ronda de dalt, ara ho diré bé, també es donen en el cas del Nus de la Trinitat. Per tant, tenim una tarda bastant, bastant complicadeta. I també tenim algunes retencions a la B30 en sentit Tarragona, a l'altura de Barberà del Vallès, en un punt clàssic, a l'enllaç amb la C58. A part de tot això, aquestes retencions, però sí que us diem el que us diem cada tarda. Molta precaució al volant.
I bona ràdio a la vostra emissora.
Això mateix.
Que som nosaltres.
Ara.
Anem a veure ara quin és l'estat del transport públic. Connectem amb el Transmet. Judit Cabrera, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. Tot i que en aquests moments a les línies de Rodalies R1, R3 i R4 s'estan registrant afectacions que poden superar els 15 minuts derivat d'una incidència que afecta les instal·lacions entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf, podem dir que la resta de serveis de Rodalies funciona amb normalitat degut a que no hi ha convocada vaga per aquesta jornada, tot i que sí ho està pels propers dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre, on hi ha afectacions que demà, per exemple, tindrem per franges horàries de matí, migdia i tarda nit, amb serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. I pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, sí podem parlar de normalitat en aquests moments, no destacant més alteracions significatives. I de moment això és tot des de Transmet. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I hem començat el programa parlant de la Unipau, la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat. I a l'entrevista al personatge no deixarem aquesta entitat perquè el protagonista i sobretot la seva família hi estan molt relacionats. De fet, el protagonista de l'entrevista està vinculat a la Unipau i a un munt d'entitats més de la ciutat, entre elles l'Ateneu, de la qual n'és president. Estem parlant d'Àlvar Roda. Àlvar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Contents de saludar-te.
Igualment.
Dèiem ara que estàs vinculat a moltíssimes entitats de Sant Cugat des de fa molts i molts anys, però tu no vas néixer a Sant Cugat, vas néixer a Barcelona.
Home, com qualsevol immigrant nascut a fora de Sant Cugat. Em sembla que a Sant Cugat ha nascut molt poca gent, últimament, però vamos. No, jo vaig néixer a Barcelona, evidentment, i vaig viure a Bellaterra, o sigui, vaig començar a viure a Bellaterra.
I com és que vas anar a patar a Bellaterra? Em sembla que té alguna cosa relacionada amb la teva mare, no?
Sí, el meu avi, el senyor Joan Fàbregas Soler, que era una persona que tenia negocis de samarretes i calçotets, de coses del cotó, sí. En el seu dia doncs, va fer fortuna, es va arruïnar diverses vegades, però va fer fortuna i va comprar terrenys allà a Bellaterra i va fer casetes, va fer 7 o 8 casetes, de les quals 3 casetes d'aquestes les va heredar la meva mare i va fundar l'Escola Tagore de Bellaterra. Una escola de referència catalana en el seu dia, es va fundar cap als anys 57-58, a veure si, en l'època del franquisme, i va ser una escola, una de les primeres escoles catalanes aquí a Catalunya.
Que hi va haver al país. I tu vivies a Bellaterra, però ja des d'aleshores em sembla que venies en bicicleta fins a Sant Cugat. Per què venies al poble?
Home, jo venia a Sant Cugat en bicicleta perquè de tant en tant se'm rebentaven les rodes i tenia que venir aquí al Cardona i molta gent d'aquí, havia un parell de biciclistes i veníem a canviar les rodes aquí i bueno, vas començar a partir dels 11-12 anys, recordo, veníem en bicicleta per aquí, per Serra Galliners, veníem en bicicleta i veníem a canviar les rodes o bé, a passar el dia aquí a Sant Cugat, veníem de Bellaterra.
De fet, sí, aquest, no, aquesta implicació amb Sant Cugat suposo que va anar en augment perquè tu has fet vida a Sant Cugat. De fet, possiblement molta gent no sàpiga que no hi vius.
Sí, bueno, jo no hi vinc a Sant Cugat, ja fa molts anys que no vinc a Sant Cugat. El que passa és que vaig viure l'any 74, quan em vaig casar, doncs vaig venir a viure a Cal Perico Bruix. A Cal Perico Bruix és una casa de pis, una de les primeres cases de pis que es va fer per Sant Cugat, bueno, primeres no, darreres, del Perico Bruix. El Perico Bruix era un personatge pagès que tenia també molt patrimoni i que també era president de la Unió, va ser en el seu dia. I vaig anar per allà a viure de lloguer, amb un pis, amb el tercer pis, i vaig estar com 5 anys visquent a Sant Cugat, això sí, 5 anys, els 5 anys a partir del 74.
I què en recordes del Sant Cugat d'aquella època? Perquè no té res a veure el Sant Cugat d'avui en dia, pel que fa a població, pel que fa a l'entorn, pel que fa al poble, no?, que era en aquells moments.
De fet, Sant Cugat era com una mena de poble, no? Ja tenia en aquells moments 30.000 habitants, i per tant, a partir de, em sembla que era de 30 o 40.000 habitants, em sembla que ja tenia una categoria diferent, seria la categoria de ciutat. Llavors jo recordo que va passar de poble a ciutat, només aquells que estava visquent allà, i evidentment doncs, tots els propietaris dels terrenys d'allà a Sant Cugat es venien als terrenys perquè s'hi fessin pisos, no? En el seu moment, doncs, va ser un poble-ciutat que, recordo, en els anys 74-75, haver conegut el Ramon Pros i...
Sí, i la família Sàbat, oi?
Ah, la família Sàbat també, el Jaume Sàbat i aquesta gent, perquè el Jaume Sàbat havia vingut al Cagore també, i els pares Sàbats eren amics dels meus pares, en fi, hi havia tota una sèrie de gent que estava vinculat amb el Sant Cugat, es diu franquista, no? I a partir d'aquí, doncs, van començar la democràcia l'any 75 i recordo que, evidentment, no, nosaltres vam tenir un paper actiu en el seu moment. Hi havia una entitat que es deia Amics de Sant Cugat.
Que la vau fundar en Sàbat, Pros i Folk, oi? Em sembla que estàveu involucrats.
Bueno, sí, l'havien organitzat... A Barcelona hi havia una cosa que es deia Amics de la Ciutat,
sí.
que era una entitat que realment doncs, havia fet moltes coses per Barcelona, i d'aquí van haver-hi uns quants proms, que havia sigut el Calicó, el Folk, el Sàbat, en fi, molta gent d'aquesta que tenia una certa capacitat, inclús financera, i caciquil, en certa manera, però sí. Caciquil en el bon sentit de la paraula, doncs que bellugava les cireres, no? I que llavors doncs, volia fer coses culturals i van crear una entitat que es deia Amics de Sant Cugat. I Amics de Sant Cugat, en el seu dia, doncs, el Ramon Pros la va presidir i quan va haver-hi les primeres eleccions, l'any 76-77, em sembla que va ser, doncs el Ramon Pros va presentar les llistes i jo estava amb ell a la Amics de Sant Cugat, eren dos joves, i en el seu dia doncs, ell va dir, home, ja que sóc ara doncs, regidor, doncs, que puc ser regidor, no hauria d'estar, ja que em presento, no hauria d'estar com a president.
Perquè jo, Àlvar, a què es dedicava exactament l'entitat? Què fèieu des d'Amics de Sant Cugat?
Bueno, feia activitats culturals i sobretot feia doncs, que es conegués el poble. I que part d'algunes activitats culturals com podrien ser doncs teatre, art també, en el seu dia es va començar a fer art amb el Canals, que el Canals va crear dintre d'Amics de Sant Cugat l'espai d'art, i per tant doncs, el Canals va néixer allà amb el món de l'art, i per tant érem uns quants que estaven per allà remenant les cireres, doncs agafant una mica l'herència de tots aquests proms que evidentment...
Que hi havia hagut a la ciutat.
Que havien sigut i que érem més aviat conservadors, no? Llavors nosaltres que érem més joves doncs vam començar a animar una mica doncs la ciutadania i en el moment que vaig ser president jo doncs vam crear doncs diferents activitats culturals i socials, com per exemple els festivals de música, la Maria la Coral Sant Jordi, la Coral Càrmina, hi havia la Montserrat Ubiols, hi havia la Marcela Oixa, en fi, hi havia molta gent, no? I doncs
I ens hem
la Glòria Vidal del Prat també, que no va ser la família Vidal del Prat, també va participar moltíssim.
De fet,
el Lluís Leusler, en fi, hi havia tota una sèrie de gent que estàvem allà fent activitats culturals i socials.
De fet, ens hem d'imaginar un Àlvar molt jove, perquè tu et vas casar amb la teva senyora que teníeu 19 i 22 anys, i és aquesta època quan vau fer l'entitat Amics de Sant Cugat.
Sí, en aquells moments jo començava a treballar i acabava d'estudiar, començava a treballar, treballava i estava l'entitat aquesta fent activitats culturals, o sigui que verdaderament no sé com ens ho fotíem, però en certa manera hi havia molta il·lusió, evidentment era el principi de la democràcia i creiem que evidentment doncs, teníem un paper, la societat civil tenia un paper important a jugar.
Però tu tot això de moure't de les entitats del poble et ve una mica a la sang, perquè si parlem un moment de la teva família, ja hem comentat que la teva mare va fundar l'escola Nagore Bellaterra, però el teu pare, el Frederic Roda i Pérez, també va ser un home molt rellevant, sobretot pel que fa a la cultura de la pau, perquè va estar involucrat en molts projectes molt importants per la ciutat i pel país, diguéssim.
Sí, de fet, el meu pare era un personatge que intel·lectualment era un personatge potent, la veritat és que era un personatge potent.
Àlvar, perquè la gent se'n faci una idea, ara tu ens ho amplies, però jo dono una pista. El teu pare va ser cofundador de la Universitat Internacional per la Pau, de la Unipau, al costat del Nobel Alfredo Pérez Esquivel i de l'enyorat Arcadi Oliveres.
Sí, el que passa és que, t'explico, el tema de la Universitat de la Pau ve de que nosaltres, 4 anys abans de la Universitat de la Pau, vam donar el Premi Memorial Joan 23, que és un premi que es dona cada any i que nosaltres l'Universitat de la Pau ha heredat i que llavors el dona, i 4 anys abans, o sigui, el premi més antic de la Pau del país, no solament de Catalunya, sinó d'Espanya, i per tant, doncs, això es va crear a través de l'Institut Víctor Seix de Poliomologia, que era un institut que
era el fundador del teu pare, oi?
Que va fundar el meu pare i el Víctor Seix. Llavors, el Víctor Seix, quan es va morir en el seu dia, que va morir en un accident atropellat per un tramvia, com el Gaudí, en la fira del llibre de Frankfurt, passava la via i llavors un tramvia el va atropellar. Doncs llavors, en memòria del Víctor Seix, va crear l'Institut Víctor Seix de Poliomologia. No? I llavors aquest Institut Víctor Seix de Poliomologia, doncs en el seu dia va donar un premi al Joan 23, un premi memorial Joan 23, a l'Adolfo Pérez Esquivel, que estava tancat
a les
presons d'Argentina. Això era 2 o 3 anys abans de que li donguessin el Premi Nobel de la Pau.
Sí.
Llavors, el Roper d'Esquivel, quan li van donar el Premi Nobel, el van treure de la presó, se'n va anar a Suècia a recollir el Premi de la Pau. El Premi Nobel de la Pau.
I aprofitant que era l'època de Nadal, perquè es dona el 22 de desembre, em sembla que va fer una trucada cap aquí a Sant Cugat, no?
Ah, això mateix. Llavors no va dir... Vaig a visitar els meus amics que em van donar el Premi Joan 23, perquè gràcies al Premi Memorial Joan 23, allà a Argentina, els militars argentins van considerar que no el tenien que posar en un avió i llançar-lo al mar.
Clar. El tracte a la presó va canviar amb la rebuda del Memorial Joan 23, va ser una inflexió en la seva vida a la presó.
Ah, això mateix. Llavors ell... El va voler visitar i conèixer tots aquells que li havien donat aquest memorial i va venir a Bellaterra, a casa nostra, i recordo, com si fos ara, que el meu pare va trucar l'alcalde,
l'Àngel Cases,
l'any 80, això era l'any 84, em sembla.
Sí.
L'Àngel Cases, el 84 o 83, no sé. I l'Àngel Cases i el meu pare va dir, escolta'm, tinc aquí un Premi Nobel de la Pau, què puc fer amb ell?
Va ser, el teu pare va tenir l'ull viu, va saber a qui trucar perquè sabia que podria tenir alguna cosa. Molt astut.
Va ser curiós perquè l'Àngel Cases va dir, home, doncs que vingui aquí, que el rebrem.
Home,
a l'Ajuntament. I que llavors tu diràs, i era el dia de Sant Antoni.
Dels Tres Tombs, si no m'equivoco, oi?
Ah, del dia dels Tres Tombs, això mateix. I llavors, mentre estàvem veient els Tres Tombs i explicant-li una mica l'Adolfo Pérez Esquivel, el meu pare li va dir a l'Àngel Cases, escolta'm, per què no podríem fer alguna cosa sobre la pau aquí a Sant Cugat, que tingués una certa relevància? Llavors es van inventar això de la Universitat Internacional de la Pau, i llavors van fer president en el president emèrit, l'Adolfo Pérez Esquivel, i el meu pare doncs va dirigir els primers compassos de la Universitat de la Pau. O sigui, ho va engegar ell, diríem.
Va ser una orgúcia, al final, el naixement de la Unipau, tot orquestrat pel teu pare.
I jo recordo que en aquell moment, a l'any 84, quan es va crear la Universitat de la Pau, vam recuperar també amb el Canes, amb el Geni Canes, que era un prom d'aquí Cugat, una persona molt estimada, jo me'l vaig apreciar moltíssim. L'Eugeni Canes doncs va dir per què no fem per la inauguració de la Universitat de la Pau o veiem el Pagali Joan. I llavors ens va començar a recuperar també el Pagali Joan, que estava una mica mort també a Sant Cugat. I per tant es va començar a... Jo recordo haver ballat el Pagali Joan amb la Dolors de la Vila de Sau.
Carai!
Jo havia ballat i el meu pare el ballava amb la, com se deia, amb la que va ser directora de Terrassa, del Centre Cultural de Terrassa, del tema de dansa, que és la Pastora Martos. La Pastora Martos, que va ser una professora i va tenir una acadèmia de dansa aquí a Sant Cugat, molt important, va començar el tema de la dansa aquí a Sant Cugat. Sí, per tant, tot s'ha quedat una mica lligat. I al fons...
De la Unipau el Pagali Joan, eh? Ho repassem tot. El teu pare va ser l'artífex de la Unipau amb l'Arcadi i l'Adolfo, sí, amb aquesta argúcia, no?, que li van fer l'Àngel Casas en pels tres toms, però tu també hi has estat i, de fet, estàs implicat encara a dia d'avui a la Unipau, no?
Sí, home, i tant. Vull dir, sempre he estat indica. Bueno, el que passa és que l'any 90 i pico, 98 o 99, es va deixar de fer la Unipau perquè va haver-hi unes certes desavenències entre la direcció i el Joan Aymerich, el que era alcalde
llavors. De l'època, sí.
Sí, llavors el Joan Aymerich va dir, doncs ja no subvenciono més la Unipau. Llavors es va quedar 2 anys sense fer, però entre aquests 2 anys nosaltres vam muntar una cosa que es deia la Fundació Sant Cugat, una entitat que d'alguna manera doncs vam crear entre vària gent, entre el Joan Gaia, l'Albert de Pablo, en fi, tota una sèrie de gent, vam crear un congrés de la ciutat. Vam muntar una cosa que deia la Fundació Sant Cugat, vam crear el primer congrés de la ciutat, i llavors aquest congrés de la ciutat va sortir una secció que posava de cultura, una altra d'urbanisme i una altra d'afers socials, no? I dintre de la comissió d'afers socials hi havia la Neus Sotomayor, i amb aquest congrés, hi havia la Neus Sotomayor...
Ha sigut fins fa poc la directora, de fet, de la Unipau, i ara n'és la presidenta des de que l'Arcadi no ens acompanya.
Ah, això mateix. Llavors, entre l'Arcadi, la Dolors Renau, que estava a la Diputació, la Neus, jo i algun altre més, és a dir, recuperem la Universitat de la Pau i la tornem a reeixir, diríem, no? I llavors ens vam tornar a reeixir la Universitat de la Pau. En aquell congrés va venir el Lluís Recoder, li vam fer un màster accelerat de lo que era Sant Cugat, aquell congrés, i es va entrar a lo que era Sant Cugat, i llavors gràcies a això ell va utilitzar-lo per donar-nos una vegada més la mà perquè la Universitat de la Pau continués funcionant i ens va subvencionar en el seu dia.
Perquè a casa teva entenc, Àlvar, que la cultura per la pau hi deu haver sigut sempre, no?
Sí, la veritat és que a casa el pare sempre havia tingut aquesta relació amb el món de la pau. Sobretot venia a través del meu avi Roda. El meu avi Roda va ser el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona i en un homenatge en el doctor Rubió, això va ser l'any 62-63, tots uns intel·lectuals van ser empresonats. Llavors el meu avi, que es deia Felip Roda Ventura, i va anar a parlar amb el jutge, i amb l'emprenyament que va agafar amb el jutge, perquè evidentment era també un home de pau, era de pau i treva, llavors amb l'emprenyament que va agafar amb el jutge, i va agafar un infart,
ostres,
i va morir a l'acte, a peus de l'escala del jutjat. Es va crear tot un revuelo impressionant i, per tant, tots els intel·lectuals es van treure de la presó automàticament. Això t'estic parlant de l'any 62-63.
En ple franquisme.
En ple franquisme fort, no? I llavors, doncs, el meu avi, quan les últimes paraules que va dir, un dia ens escoltaran si no perdrem l'esperança. Una cosa que m'ha quedat gravada. sí. Quan també l'Arcadi Oliveres en el seu dia va dir no hem de perdre mai l'esperança.
Tant és el seu missatge.
Que tot, estar al costat de tota aquesta gent, en certa manera, et crea una certa consciència social i de pau, que no és la sensació que, mira, que potser jo era d'edat per un bé o per malament, i era d'edat i per tant també, doncs, estic.
L'has continuat fent, eh? Més enllà d'això, has tocat moltes branques, perquè parlem ara de la música, perquè el 67, amb els teus dos germans, amb l'Ignasi i el Frederic, vau fundar un grup de música que es deia el Tricicle, que no el confonguem amb el grup de teatre que va sortir després, perquè el primer Tricicle és el vostre, no?
Sí, és veritat.
Que era un grup de cançó catalana, no? De la nova cançó, podríem dir.
Sí, sí, era un grup de la cançó catalana, i a més vam fer diversos concerts, evidentment no cobràvem mai ni un duro, i l'única cosa que la gent dels pobles ens convidaven a sopar i fèiem tertúlies i fèiem una mica de política, no?
Sí.
Però anàvem moltes vegades, vam cantar amb l'Ovidi Molló, vam cantar moltes vegades, amb la Dolors Lafit, amb la Maria del Mar Bonet, amb el Lluís Llach també vam cantar, al Teatre Victòria de Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Sí, el Teatre Victòria de Barcelona, la primera part la fèiem el Joan Baptista Homet, la Maria del Mar Bonet, nosaltres, i em sembla que era l'Ovidi. I la segona part la feia tota el Lluís Llach. I la Maria del Mar Bonet ens va demanar que nosaltres cantéssim darrere d'ella, perquè quan cantéssim davant d'ella, llavors es volutava, anem a dir, el personal. I llavors...
Li arribaven revolucionats.
Sí, revolucionats. I llavors va ser una època molt, molt curiosa, molt divertida. Esclar, jo tenia 18 anys, una cosa, 17 o 18 anys, el meu germà 19 i l'altre 17, vull dir, sí, per tant, érem molt joves en aquell moment.
Perquè les lletres però, anaven carregades d'ironia, si no m'equivoco.
Sí, i tant, sí, sí. Hi havia una cançó, hi havia dues cançons del Miquel Martí Pol, perquè el Lluís Llach s'enorgulleix molt que ell ha cantat Miquel Martí Pol, i nosaltres el vam cantar en el seu dia, perquè el vam conèixer personalment, sí? Perquè ell també cantava, ell també era cantautor, el Miquel Martí Pol, el vam conèixer en un festival de les lletres catalanes que li van donar el Joan Oliver a Ripoll.
I llavors vau aprofitar.
Anàvem a veure Roda de Ter i ens passava ell lletres seves, que estan inèdites, sí? Ens passaven lletres de cançons i nosaltres les musicàvem, no?
I Pere Quart, si no m'equivoco, també.
Eh?
De Pere Quart també en musicàveu, si no m'equivoco.
De Pere Quart sí, perquè el Pere Quart era molt amic del meu pare, perquè també nosaltres ens havíem dedicat molt al món del teatre. El meu pare també havia sigut un dels fundadors de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, de coses de teatre, i dintre del franquisme, que la gent jove no ho sap, però llavors, a l'època franquista es van fer moltes obres de teatre reivindicatives de tipus polític, i per tant ens la vam jugar molt, no?, en aquell moment. I el Miquel Martí Pol, i el Joan Oliver, evidentment, doncs, havia fet moltes traduccions, del Pirandello i de molta cosa, i realment era un poeta molt, molt reconegut, no? I ell, el Joan Oliver, va ser el que ens va posar el nom a nosaltres, perquè un dia estan a casa, nosaltres li vam contar tres o quatre cançons, i dic, us podríeu dir el Tricicle perquè sou tres rodes.
Ah, clar.
I llavors...
Molt ben trobat.
Ens vam posar el Tricicle perquè eren tres rodes, no? A partir d'aquí, no? I
això...
el Miquel Martí Pol ens passava unes lletres molt divertides, com per exemple... unes que parlaven de un que es carregava les esquerres i es carregava també les dretes, no? I les esquerres, per exemple, hi havia un poema que deia «Soc d'esquerres, vull que es noti, vas vestit d'allò més in, m'he deixat barba i bigoti, cito versos d'Oximín. Soc l'amant de dues noies que abans eren unes toies i ara diuen molt cofoies que els hi recordo el becurí».
És brutal.
I també amb els catalanistes també se'ls carregava, perquè deia, som terriblement nostrats, criats i alimentats en sanes tradicions, fem servir un llenguatge pur i emprem si cal en llur sense dubitacions. Era un personatge que es carregava tant una
repartia
cosa com una
altra. Repartia tot i a dret, n'hi havia per tothom.
Era un Miquel Martí Pol era un gran amic nostre i un gran poeta, la veritat.
I a tu també?
Hem musicat amb 7 o 8 cançons o més.
Sí. A tu t'agrada musicar poemes, oi?
Sí, bueno, jo sempre he tingut aquesta dèria, no? Ara que em vaig jubilar he gravat dos CDs, estic a Spotify, però no per dedicar-me professionalment, sí, sinó perquè em ve de gust i ja està.
Perquè t'agrada. Ara ho deies, tot i estar jubilat, però segueixes vinculat a les entitats de Sant Cugat, perquè sense anar més lluny, de l'Ateneu n'ets el president i sempre has defensat el paper de l'Ateneu de Sant Cugat. Digue'ns per què és tan important l'Ateneu per la ciutat.
Mira, jo crec que les entitats fan poble. Vull dir, la política no és la que fa poble. Les que fa el poble són les entitats. La política és la que gestiona el poble, diríem, no? Però les entitats el que fan, anem a dir que hi hagi la cultura...
El que fan el caliu.
El que fan el caliu és la base, la Unió, l'Ateneu, el Muntanyenc, els castellers, els geganters, en fi, tota aquesta gent, tot aquest que es mou pura i simplement perquè els agrada l'art i perquè els agrada la cultura, és el que fa identitat de Sant Cugat. Vull dir, la política no fa mai identitat, la política ajuda a fer identitat, evidentment, no? Porta les eines, no?
Sí.
Però el que fa verdaderament, doncs, a Ciutat de Poble és també la ràdio Sant Cugat també és una entitat en la qual doncs, fa coses per Sant Cugat perquè ja tingui identitat pròpia. Jo penso que això és molt important mantenir-ho i conservar-ho. I Sant Cugat sempre ha tingut aquesta vinculació amb totes les entitats. Per què Sant Cugat és com és? Sant Cugat és com és, no és gràcies als diners i la gent que ve a tenir pisos de luxe, sinó es basa en la gent que realment no és del poble que fa que d'alguna manera doncs, funcioni la cultura i la vida social. No?
Que és una ciutat molt viva culturalment, Sant Cugat.
Això mateix, això ho hem de continuar mantenint. Jo penso que jo no em jubilo, jo d'això no mai me jubilaré. No em jubilaré mai d'això.
Seguiràs donant guerra, amb el permís de la paraula guerra, fent servir l'oxímoron, que ja hem dit sí, que apostem sí. Per la cultura de la pau.
Això mateix, no? Jo penso que sí, l'Universitat de la Pau, evidentment, doncs, ha creat una escola de pau. Hi ha una quantitat de gent, no ho sé, l'altre dia parlava amb el Raül Romeva i em deia, no, si jo vaig néixer a l'Universitat de la Pau, perquè venia a les primeres sessions l'any 83-84, quan començava a estudiar i venia allà doncs, a aprendre temes de pau. O sigui que tota aquesta gent que ara està al món de la política, moltes gent han passat a la Universitat de la Pau. I per tant, a mi, doncs, tenen aquesta consciència col·lectiva de que la pau és molt important. La violència és molt fàcil. És el més fàcil que hi ha, la violència.
El que costa és la pau, s'ha de treballar.
La pau és complicadíssima. La pau necessita una quantitat de pedagogia, una quantitat de maneres de fer, de maneres de funcionar a la vida, que probablement doncs, això és molt important haver de mantenir-ho, no? I per tant, haver de dir, nosaltres hem d'estar allà. Per això no, jo no em jubilo de res i continuaré estant mentre pugui físicament, doncs,
i que siguin molts
al capdavant,
anys.
O al capdavant, o al darrere, o al costat, m'és igual, no és un problema de càrrec, és un problema bàsicament de fets, no?
Albert, què et sembla? Anem acabant? Què et sembla si fem una mica d'enveja als nostres oients? Que a mi també me'n fas, perquè direm la veritat. Avui no ens has pogut acompanyar a l'estudi, perquè no ets aquí. On ets?
Estic a Formentera.
Me cagis!
No, la veritat és que cada any, els anys de la Pilar, el dia de la Hispanidad i del Pilar,
sí?
Fujo d'Espanya, de certa manera, i me'n vaig 5 o 6 dies aquí a Formentera.
Ja és bon lloc, tant, Ja has triat un bon lloc.
No, la veritat és que està l'any passat, molt divertit, perquè em vaig fer unes fotografies al costat de la Guàrdia Civil, mentre carretejava la imatge que sortia de l'església, i em va fer molta gràcia i vaig demanar a un guàrdia civil si em podia fer una fotografia al costat. I l'home estava molt orgullós que volgués fer una fotografia constant. Però la veritat és que fan unes festes aquí també molt maques, també. Aquí al Pilar, el Pilar de la Mola, fan una processó i les... Tinc una cançó feta per Formentera.
Au, va, una sí?
Sí, està a Spotify, veuràs que hi ha una cançó feta per Formentera.
Ah, doncs escolta, la buscarem. I ara que parles de cançons, Albert, que sempre ens acomiadem d'aquesta entrevista demanant al nostre convidat que ens recomani una cançó i tu n'has triat una que no m'ha sorprès venint de tu, que és de l'Ovidi Montlló. Explica'ns per què.
Home, perquè penso que l'Ovidi per mi és un referent. L'Ovidi és un personatge igual que el Pepe Rubianes i molta gent anava a dir que ha fet moltes coses per Catalunya. Però l'Ovidi és una persona que, evidentment, doncs, era una persona molt conseqüent amb el que pensava, amb el que deia. i amb les seves lletres, amb aquesta de per ordre de l'alcalde es fa saber que tothom, una fera feroxa, sortit, i que la fera feroxa és la persona que està apresurada, no? I per tant, a mi, doncs, que és la bona persona, la fera feroxa, els altres no, no? Però la veritat és que és un personatge que a mi em sedueix moltíssim, i a més té moltes cançons, com per exemple la Laura, també, que és molt maca, la cançó de la Laura també és molt maca. I no, sé, no, la Laura no, perdona, què és? Com un record d'infantesa.
N'hi ha un grapat,
sempre,
eh?
Com un record d'infantesa, sempre recordaré el nom de Teresa. És una de les cançons precioses de l'Ovidia, és una persona que a mi també em té fascinat i que sempre, vamos, vaig ser molt amic seu en el seu dia, i a part d'això, doncs, li dec una admiració pròpia.
I els missatges que ens deixa amb les seves lletres. Àlvar Roda, moltíssimes gràcies per atendre'ns en les teves vacances des de Formentera, tot i que ens fas dentetes. Ens acomiadem de tu amb aquesta fira ferotge de l'Ovidi Montlló. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bona feina. Adéu-siau.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera feroge, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no es queixi després, si per culpa la fera es rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai, deure, Déu, la fera! I en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven, que emprenyeig per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau.
Cada tarda de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
I 38 minuts de la tarda, avui engeguem la secció de gastronomia i farem la boca aigua amb en Jordi Prat de la peixateria Foc de Gel de Sant Cugat. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Ja ha arribat la tardor i en Jordi ens parlarà primer dels peixos de temporada per aquesta època de l'any, perquè sí, també hi ha peixos de temporada com hi ha verdures, i per rematar-ho, a més, ens explicarà una recepta protagonitzada, podríem dir, pels calamars, no és així?
Sí, calamars farcits farem.
Escolta'm, explica'ns, quins són els peixos de temporada per la tardor? Perquè potser alguns coneixem les fruites, que ja ens va just, i les verdures, però els peixos potser encara ens costa més.
Sí, sí que costa, sí.
Necessitem de l'expertesa dels peixaters i les peixateres, eh?
Bueno, en algú som. Doncs això, a la tardor, bueno, igual que amb tot, hi ha peixos que a l'haver-n'hi més, doncs també estan més econòmics, són més barats, bueno, i això també està bé.
Clar que sí.
I si sabem quins són els que toquen per temporada, doncs també són peixos que es pescaran més a prop d'aquí i no tindrem tan impacte ambiental.
Producte de proximitat, exacte, aleshores, també.
Exacte.
Si ara jo vinc a la peixateria, si vinc a Foc de Gel i et dic, Jordi, necessito comprar peix, no tinc gaire clar què vull, què em recomanes?
Ara, tardor és moment de tot el que serien sípies, pops, calamar, tot això va néixer a l'estiu, més o menys, uh-huh, i ara estan en el punt més bons.
En el punt òptim per, exacte, la pesca, per dir-ho d'alguna manera.
Que anireu a la peixateria a qualsevol època de l'any ja en trobareu, però de més lluny, d'altres llocs, de l'Atlàntic, d'Escòcia...
Ara els podem tenir de proximitat.
Ara són els d'aquí que són més bons, a més a més.
I fins quan podem menjar aquestes sípies, aquests pops, aquests calamars?
Doncs ben bé, fins a principis de... Els d'aquí, a principi d'hivern, coses així.
Tota la tardor, doncs.
Sí, i després també n'hi ha, però clar, se'n pesca menys i puja a preu.
Clar, també llavors, la butxaca cal tenir-ho en compte,
exacte. Llavors, per exemple, què podem fer amb això? Les sípies són molt bones, a banda de fer-les amb arròs, que és el més típic.
Sí, a la planxa, amb allí julivert i arròs.
Això també, i llavors són uns peixos que admeten molt bé el guisat.
Un arròs a la cassola?
Sí, o sípia amb pèsol, sípia amb mandonguilles, el calamar farcit que farem després...
Amb cargols les feia la meva àvia.
Veus? El meu pare els feia molt bons, però a mi no m'agradava. Llavors, també, a banda d'aquests de lo que serien cefalòpodes, hi ha tot el que seria el peix de roca, com les escòrpules, les lluernes, sarcs i tot el peixet petit aquest que viu per les roques, que ara estan molt, molt guapos i ara... van molt bé per fer sopes, per fer suquets.
Clar, ara et anava a dir, aquests peixets que tenen molta espina, oi?
Sí.
I potser menys carn.
Bueno, depèn de quin, però sí. Per exemple, allà a la peixateria sempre diem l'escòrpora,
sí,
que és un peix que tu el veus i dius, no sé per on agafar-lo.
Fa por.
Sí, però té punxa al cap. Fora del cap, després té uns filets superguapos que fets a la planxa. Surten superbé.
Per això necessitem un peixater de confiança, aquells que no ens sabem netejar el peix, que diria que, com jo, n'hi ha més d'un, perquè ens el deixi ben net per fer-lo.
Sí. Però és que ens fa tots moltes... ho són de confiança. No crec
ens
que
fa moltes preguntes als peixaters. És un examen a la peixateria.
Ja
com el vols? Per què el vols?
Bueno, tens el bitxullà sencer, doncs te l'he de fer d'una manera o d'una altra, no?
I el cap te'l guardo per fer fumet, exacte, o per fer moltes preguntes. Jo em poso nerviosa a la peixateria.
Oi que l'has pagat? Doncs te l'emportes. Llavors, també és... Aquesta època també és molt bona per lo que és el peix d'escata, que és aquest peix que acostumem a fer al forn, tipus llobarro, dobrada, els besucs, per exemple.
Aquests que podem fer al forn amb patateta,
exacte,
i ceba i una mica de llimona.
Sí, per exemple, o també es poden fer la sal, que queda molt bé.
Ah, clar, el forn amb sal, sí.
Exacte. Ara, aquest és un peix que és l'època que s'apropen a la costa per aparellar-se. Llavors necessita molta energia i venen superplens de greix, que vol dir que té molts olis essencials, molt omega-3, venen, mm-hmm, supernutritius. És el millor moment per menjar-ne.
També ara és ara el moment, ens l'apuntem,
sí, sí, sí,
en aquesta llista de peixos de tardor, aquests peixos amb escata. Que per
bueno,
que...
I també és el d'abans, normalment aquests peixos durant l'any barats no són, i ara doncs, potser estan millor de preu que altres èpoques.
Doble xec, més bons amb més greix... i més econòmics per a la butxaca i l'economia familiar, que sempre està bé.
I si tirem cap a peixos més econòmics, doncs ara també és època de part del peix blau, com seria el sorell, seria el barat, el bonito, del nord.
Sí.
Que són peixos potser menys coneguts, tot i que abans se'n venien molt més. Jo abans me'n recordo que els meus pares em portaven una pila i els venien tots, i ara si en portes quatre i si els portes. Perquè és que la gent no te'ls agafa, perquè hi ha desconeixença.
Perquè no els coneixem, oi, potser?
Sí, tothom es tira el lluç, el rap, el llenguado, a la bruixa, com a molt, i després tot de peixos, que són molt més barats, i és peix igual. Amb els
I la mar de gustosos,
exacte,
oi?
Sí, sí, per exemple, el sorell...
Quins ens recomanaries d'aquests, sí, que podríem dir-los els grans desconeguts?
Doncs això, sorell, barat, el bonito, no sé... Hi ha els sars, que també és un altre tipus peix d'escata dels que, mm-hmm, hem dit abans.
D'aquests de roca, oi?
Exacte, que potser no és tan maco de vista, però que el forn està igual de bo que un llobarro o una dorada.
I aquests són fàcils de cuinar, tots aquests que ens has dit, del grup de grans desconeguts.
Tot el peix és relativament fàcil de cuinar. Després menjar-lo i és diferent, perquè sí que aquests tenen més espina i costa una mica més de menjar. Però bueno, et punxes dues vegades i a la tercera
ja no hi tornes.
I això, per exemple, aquest el sorell el podem fer enfarinat i fregit, es pot fer al forn amb uns allets cremats i vinagre, queden boníssims.
M'apunto. No sé,
que et deu costar 8 euros al quilo.
Tens un bon grapat per aquest preu.
Exacte. Llavors també hi ha el barat, que accepta la carn és molt semblant a del sorell i accepta les mateixes receptes. Uh-huh. Inclús el pots fer en escabetx, que llavors li allargues la vida molt.
I tu el peix ens recomanes fer-lo amb l'espina perquè sigui més gustós quan el mengem?
Sí, és com tot, la carn igual, la carn si amb la fas amb l'os és més bona, però el peix a més guanya moltíssim.
Clar, que a vegades ens fa mandra i diem, fes uns filets.
És lo típic.
Vols l'espina? No, sí, sí. És igual.
Quan jo era petit, si fèiem 99% de lluç a rodanxes, ara es fa el 99% de lluç a filets.
A filets.
Però bueno, abans també les iaies era diferent i la iaia, com li deixessis una mica de carn a l'espina, et muntaven un sidral de l'hòstia. Ara no. Ara...
Perquè la clientela ens hem tornat...
Molt diferent, és molt diferent.
Pots dir-ho, uns grans ignorants?
No, més còmodes.
De recuperar còmodes, una mica...
Més còmodes. Bé, no és el mateix. Agafes un filet, l'enfarina, el fots a la paella i ja està.
I feina feta.
I ja està. Doncs això, si vols fem la recepta dels calamars.
Home, i tant. No te la perdono pas, aquesta recepta. Calamars farcits, però farcits de què?
Farcits de peix.
Au, va.
Sí.
Sí? Vinga, perquè... doble ració.
Exacte. I normalment sempre els trobes de carn.
Sí, no? Normalment en carn picada.
Però farcits de peix a mi m'agrada més.
Vinga. Què hi posarem, doncs, en aquesta recepta? Perquè està clar que el que necessitarem són, primer, els calamars.
Això, calamars.
De quina mida?
Això, a gust.
A gustos, eh?
Sí, perquè el... A veure, pots fer-los de, jo què sé, de més o menys 3/4 de pam, com aquell qui diu.
Sí.
I en poses 2 o 3 per persona, els pots fer una mica més gros individual, un fas un de gros i després el talles a rodanxa.
Al gust del consumidor.
Exacte, això el que vulgueu. Tampoc poso mides, perquè si no després ve la gent a la parada. Els vull de 15 centímetres. No.
Lliure, el sí. Que més t'agradi. Ah, o el que trobis, segons el dia.
Sobretot això, el que trobis segons el
que
dia.
Que seria el més normal. I pel farciment,
llavors,
què necessitarem?
Pel farcit, aquí posaria una miqueta de marisc, tipus cues de gamba, cues de llagostí, que poden ser congelades perfectament. Vull dir, com que les haurem de trinxar, no hi ha problema. I llavors una mica de carn de peix blanc, tipus lluç o bruixa.
D'acord.
Que s'hi podria posar també, si el voleu ja fer més exclusiu, rap. Però bueno, sortiria més carn i també heu de tenir en compte que el gust seria més fort.
Més intens el
sí,
rap.
Sí, potser mascararia una mica el gust del calamar. I llavors, pel sofregit, perquè aquest és el típic plat de xup-xup que necessita un bon sofregit...
Quan acabem de xucar pa.
Heu de posar-hi uns alls ben picats, aquí, a gust de cadascú. Jo sóc del parer que no s'ha d'anar amb la balança a cuinar. O sigui, cadascú la faci a la manera que...
Llibertat. Exacte. A la cuina, eh? Exacte. I creativitat, cadascú la seva, que
la
no hi ha coses...
La recepta ha de ser una guia i tu llavors inventa. Doncs això, uns alls ben picadets, els que vulgueu, ceba també, la que necessiteu vosaltres, i ben picadeta, tomàquet, però no gaire, perquè no volem fer uns calamars amb tomàquet, i si és natural i ratllat, millor. Si no, mig potet o el que necessiteu d'un pot de tomàquet triturat, doncs també està bé i no us compliqueu.
Vinga.
Llavors, un got de vi blanc o dos, un pel guisat i l'altre us el foteu vosaltres.
Clar, un mentre es cuina. Ah,
exacte. Brou de peix, que el necessitareu després un cop tinguem els calamars a la cassola, just per cobrir-los, perquè coguin.
I aquest brou de peix l'haurem d'haver fet abans?
Això
o pot ser comprat? Depèn del que ens vulguem complicar.
Exacte, sí. Vols liar-te més, fas un brou senzill de peix i si no...
Un dia ens explicaràs això del brou,
sí,
també.
Ja l'he explicat aquí. Llavors, ens hem... I per acabar, si voleu que el plat ja us quedi allò superbé, que recordi el que feia les àvies, hi heu de posar-hi una bona picada, que hi podeu posar unes quantes ametlles, avellanes torrades, pa fregit, una mica de julivert, un all fregit i un de cru, i, si voleu, inclús dues preses de xocolata ben negra.
Sí? Aquest punt dolç? Porta més d'una...
No, perquè no serà dolç, si és ben negra.
Perquè és negra.
Li dona un puntet que està molt bo.
Bueno, clar, la picada bàsica de la cuina catalana.
Exacte.
No?
I llavors sal, pebre i oli, com sempre.
I quin és el procés d'elaboració de tot això?
Doncs mira, comencem... Agafeu tot el que és les cues de marisc, el peix que hagueu agafat i les potes dels calamars,
sí?
I ho trinxeu, però sense fer pastetes.
que llavors quan ens ho posem a la boca sapiguem què és cada coseta que ens mengem.
Que ho notem, que no sigui un puré.
Es barreja bé, ho salpebrem i anem farcint els calamars, deixant més o menys un dit d'espai a la part de dalt.
D'acord. Ja no després... l'omplim fins a dalt, no ens passem.
Amb el tros que ens queda lliure, després agafarem un escuradents i li farem com una mena de cosit.
La sutura.
Exacte.
De tancament.
Tot bé dintre. Llavors, quan els tingueu, agafeu una cassola, millor que sigui de ferro forjat o de terrissa.
D'acord.
Cobriu el fons amb oli i amb el foc a tope marqueu els calamars. Lo just perquè s'enrosseixin una mica i fora.
Vale.
Llavors, amb aquest oli que ja estarà, haurà agafat el gust del calamar i el marisc, i poseu tot l'all picat a foc suau, que es d'obri poquet a poquet, i vigileu perquè va ràpid.
Clar, que no se'ns cremi,
Tingueu ja la ceba preparada i quan veieu que es comença a enrossir a l'all, la ceba cap a dintre. El foc al mínim i que es vagi fent poquet a poquet, poquet a poquet.
La paciència de la cuina, eh?
Exacte. I, bueno, jo què sé, prepareu una altra cosa mentrestant.
O us preneu la copeta de vi.
Exacte.
O el que preferiu.
Un altre. I que es vagi fent poquet a poquet fins que quedi ben fosca. Lo màxim que pugueu.
D'acord.
Llavors, hi afegiu el tomàquet triturat o el ratllat, com vulgueu, salpebreu i llavors hi poseu una bona cullerada de sucre. Sobretot si és el de pot, perquè són més àcids que els naturals. I és, el sucre aquest us ajudarà a treure l'acidesa aquesta.
De la tomata, eh?
Del tomàquet. I res, que vagi fent poquet a poquet, que redueixi bé. I un cop tinguem el tomàquet fet, repartim tots els calamars per la cassola, que no quedin un sobre l'altre, que, que tinguin el seu espai. I aboquem el got de vi que ens quedava i deixem que redueixi bé. I quan s'hagi begut bé tot el vi, ho cobrim tot amb el brou i 20 minutets de fer xup-xup. I llavors, mentre està fent el xup-xup aquest, aprofiteu per fer la picada i poseu en un morter o en una picadora i poseu tot el que havíem dit que hi anava a la picada.
Totes les ametlles...
Exacte, tot. Us quedarà bastant una massa bastant compacta i afegiu un parell de culleradetes del brou per desfer-ho.
D'acord.
Ho tireu tot per sobre la cassola, 5 minuts més i ja el teniu a punt per menjar.
A punt per emplatar, per menjar i sucar i pa.
Que si el feu avui, estarà més bo demà.
Això és com l'escudella?
Sí, amb tot.
L'endemà millora.
L'endemà està més bo, sempre.
Doncs ens apuntem aquesta recepta, perfecta per provar el cap de setmana.
Exacte,
no? Que tenim una mica més de temps.
Sí, i ara que ja comença, que pot començar a venir gent a casa i tal, és un plat que va perfecte, perquè fa d'una tacada en fas per 10 o per 12.
Exacte, i es pot escalfar, que no cal estar allà al moment fent-lo a la planxa o al forn. I a més, com que dius que està més bo l'endemà, aprofitem i en fem pel tàper de la feina.
També.
Si el necessitem.
A mi tant.
No? Doncs escolta, Jordi, ens apuntem tots aquests peixos de tardor a la llista, a la nostra agenda, per venir a la peixateria i demanar-los, aprofitant que són més econòmics i que són els que tenim més a prop i, per tant, producte de proximitat, ens estalviem benzines, transports...
Sobretot.
I altre impacte al medi ambient, mengem el que toca, que està bé, aprenen, i sobretot ens apuntem a aquesta recepta dels calamars farcits de peix i la posem en pràctica el cap de setmana.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres, que vagi
bé. Adéu-siau.
Adéu.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
Sento arrels a les cames que em fermen a terra i no puc caminar. I l'heura s'enfila lleugera per la meva esquena vestint-me de llarg. Sento que els dits se m'ennuen, que ja no es puc moure i no puc escapar. I el cor se m'atura, la carn és fusta i a flors que em surten del braç. I parlen les fulles fent fresa entre elles, s'expliquen secrets del passat. Pronuncien paraules de gent mai trobada que habita el bosc oblidat.
I ja ho sabeu, quan falten pocs minuts per les 6 de la tarda, és el moment d'escoltar les notes locals, aquests grups de les nostres ciutats que val la pena recuperar i escoltar. I seguim repassant la trajectòria del grup de folk pop terrassenc Sense Sal. El 2013, i fruit d'un crowdfunding, a través de la plataforma Verkami, surt a la llum el seu nou disc, que portarà el títol El mur encara és alt, un treball de 12 temes i que edita la discogràfica Temps Record, del qual avui escoltarem la cançó Cors de fusta.
Sento arrels a les cames que em fermen a terra i no puc caminar. I l'heura s'enfila lleugera per la meva esquena vestint-me de llar. Sento que els dits se m'ennuen, que ja no es puc moure i no puc escapar. I el cor se m'atura, la carn és fusta i a flors que em surten del braç. I parlen les fulles fent fresa, entre elles s'expliquen secrets del passat. Pronuncien paraules de gent mai trobada que habita el bosc oblidat. Calenten passatgers incauts que cauen, s'aturen i es queden per sempre a viure com a eterns companys. Però canto les nits amb diables etílics i sento que torno a ser jo i danço amb els déus de la vida que em tornen la màgia i torno a ser jo.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del Parc Agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta.
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Son las 6.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marín. L'IBI augmentarà de cara a l'any que ve prop d'un 2%, un creixement que en el cas dels de béns immobles que no són habitatge i tinguin el valor cadastral serà del 2,9% i el característiques especials, és a dir, el que afecta el port i l'aeroport, serà d'un 8%. Així ho preveuen les ordenances fiscals 2022 que debatrà el ple de l'Ajuntament aquest vespre abans de la seva aprovació inicial sota el pretext de qui més té, més ha de contribuir. En aquest sentit es mantenen les ajudes de fins al 50% per a famílies monoparentals, persones a l'atur de llarga durada o pensionistes amb escassos recursos econòmics, i s'introdueix una bonificació també fins a la meitat de la taxa d'aquells edificis que facin obres de rehabilitació energètica i impliqui un salt de lletra a la seva eficiència. Igualment també es manté la bonificació del 95% de l'IBI per a la cessió d'un habitatge a la borsa pública de lloguer. D'altra banda, i pel que fa a les activitats econòmiques, l'IAE el continuarà pagant a aquelles empreses que tinguin una facturació superior al 1 milió d'euros l'any. Alhora es mantenen les excepcions per inici de negoci. També es mantindrà l'ajut a la taxa de balladors i terrasses que es va posar en marxa l'any passat, però que es redueix del 75% al 50%.